Vivències a Ona Codinenca. Molt bones a tothom. Comença aquí una nova etapa a Ona Codinenca. A Ona Codinenca sempre ens agrada doncs, tenir la participació de tots els santfeliuencs i santfeliuenques, i aquí comença un nou projecte, diferent, una cosa que fins ara no havíem fet a aquesta casa, i ve fruit de la iniciativa d'unes persones d'uns santfeliuencs que tenien ganes de col·laborar amb la ràdio i tenien ganes d'explicar vivències, coses de Sant Feliu.
Hola, Déu us guard, i ben trobats. Com sempre, som amb vosaltres per explicar-vos les vivències que podem recordar o seguir de Sant Feliu. I com diu l'amic Pere Fontserè, bona nit, bon dia, bona tarda, segons caigui l'audició. Cuiteu, heu de recordar que en el programa anterior vàrem quedar que parlaríem de les fàbriques textils de Sant Feliu de Codines i possiblement, si hi ha temps, de les pastelleries. De les fàbriques textils han col·laborat i col·laboren avui mateix dos veus noves aquí en el nostre programa, que són en Pere Vallcorba i en Joan... Jo el tinc per en Joan Rateta. En Joan Rateta, que és el que coneixeu tots. Cuideu, endavant. Un d'ells ha treballat a Can Roqueta i l'altre ha treballat a Can Comas. O sigui, són vivències viscudes el que avui ens parlaran tant un com l'altre. Endavant, Joan i Pere.
Bueno, aquí començo. Comencem els de Can Roqueta o els de Can Comas?
Can Comas. Can Comas.
Bueno, jo tinc que dir-vos de Can Comas que vaig treballar-hi durant 22 anys. Vaig entrar l'any 48 fins al 70 que es van fer fora. He vist i he viscut moltes vivències en aquesta fàbrica. Can Comas, com sabeu, bueno, molts quasi bé, ja us desconeix moltes coses, el textil ja han desaparegut. A Can Comas en diuen a Can Comas perquè era dels germans Comas, Helados y Tejidos Comas, Sociedad Anónima. Però després de la guerra, jo no sé com va ser, que s'ho va quedar el Muñoz, don Ricardo Muñoz, penso que, el Julio Muñoz, Julio Muñoz. S'ho va quedar, jo crec que no d'una forma molt legal, anem a dir.
Però
va ser dit. Va ser així. No sé com va ser, exactament, no crec que ningú sàpiga.
Perdó, o sigui, era aquell senyor que en el cielo manda Dios.
I en la sí, terra exacte. Aquest jo el vaig tenir per amo.
Aquest el Muñoz, fem un incís, aquest el Muñoz era dependent a casa seva, amb seus tios, tenia una botiga de roba a Barcelona, sí. I era dependent. Però durant la guerra era espia, sembla ser que era espia d'en Franco. Ah, I a la frontera d'Espanya amb França, a la retirada, el van descobrir i el van afusellar, però no el van ferir. I això, clar, era màrtir.
I el van protegir per tot i de tot.
Segueix, clar. Perdona la interrupció.
Hem de parlar tot. Doncs el Muñoz, esclar, devia disposar de molt capital. Yeah. I com han fet ara els empresaris que tenien cèntims, doncs que es dedicaven a construir cases, fer bosc que no hi en tenien, doncs ell va emplear els cèntims a fer de tèxtil, perquè llavors en aquells moments jo crec que dava el tèxtil, va durar uns anys, que dava molt. Doncs ell va tirar la fàbrica endavant, va llogar una colla de gent, que de gerents i contragerents i directors que més aviat també procuraven per ells i tothom, sí. Em sembla que va durar uns anys que tothom hi anava bé. Jo les vivències de Can Comas, si voleu que us ho digui, és una cosa que improviso, però és com si veiéssim, ara imagineu-vos que veiéssim una pel·lícula de cine, que anem al cine i veiem una pel·lícula, doncs que hi ha un suspens, hi ha amor, hi ha desamor, hi ha infidelitat, hi ha violència, tot això surt amb les pel·lícules. Doncs mirat així d'una pel·lícula, a Can Comas també hi era tot això. També hi havia violència, hi havia desamors, hi havia totes aquestes coses.
Violència també.
També hi havia violència. Mira, molt poc.
Mira, fem només un parèntesis, perquè com que avançarem amb el que és de Can Comas, sabem també si a Can Roqueta la cosa també anava més o menys per aquesta aire.
Sí, home, sí, amb aquestes fàbriques hi treballava mig poble a cada fàbrica. Ja. Vull dir que quan plegaven era una riada de gent. Vull dir que passava de tot, se n'enteraven de tot, es casaven, i entraven joves i durant anys hi feien la vida i s'hi jubilaven. Vull dir que eren unes vivències de vida, de poble i sí, d'història de poble.
Hi ha una cosa curiosa. Vosaltres, a Can Roqueta, quan es va acabar la guerra, també es va donar el cas de que hi havia una persona que no hi tenia res a veure, que va ser no. ben vist pel règim?
Sí, sí, però no, jo això no ho sé, no ho sé. No ho sé. Can Roca em sembla que ja va venir de tradició i de fabricants i no hi va haver aquest... No, el Muñoz no, no.
No. El Muñoz no hi va ser.
Van ser una gent més, represento, honrada, del ram tèxtil i van anar pujant d'aquesta manera així.
Però a dintre també s'hi donaven aquests casos d'amor, desamor, violència...
Mira, jo crec que era més sèrio a Can Roquembert. Era Can Roquembert.
Can Roquembert.
Però era Can Roqueta. Era més sèrio. A Can Comas, com que llavors hi havia molts emigrants, ja. Sí venien emigrants a Can Comas.
A Can Comas.
A Can Roqueta, durant anys, va ser més del poble. Doncs a Can Comas hi cabia tothom.
Però doncs tancant el parèntesi...
A Can Roqueta representa que eren gent del poble.
Ja.
I a Can Comas ja era gent de
vingués
tota classe.
Que vingués.
De tota classe.
Doncs tanquem el parèntesis i, Pere, perdona que t'hagi interromput una altra vegada, no. Però seguim una miqueta per tot el que és l'aire. Com us dèiem fa un moment, doncs en Pere Vallcorba servirà amb tot el que era l'interior, les vivències, la manera de fer de la gent de Can Comas. Endavant, Pere.
És que a Can Comas i Can Roqueta eren, esclar, dues fàbriques textils, però diferents una a l'altra. La diferència, ja venia amb el que he dit, a Can Roqueta doncs, era una fàbrica que ja els empresaris, diguéssim, els amos, ja venien, ja descendien de teixidors, sabien el que feien. A Can Comas no. Can Comas els va venir de nou, allò van apostar per allò, els van anar uns anys bé quan ho van tenir fora. Vull dir que això es coneixia amb la manera de portar la fàbrica i la manera de tot. Els teixits, exacte, els teixits que feien a Can Roqueta els feien més bons, més de qualitat. Els empresaris se'n preocupaven, anaven al mercat que havien d'anar, va, emporem això, inclús aquí hi havia en Joan, hi havia en Jacquard, també, també hi havia Jacquard. Que... A Can Comas era més de baratillo, fàbrica, era productes més senzills, de viscosilla, de metre, varen fer un teixit que era dolentíssim, que en deien Chester, era com una sarja, bueno, per coses senzilletes, i en canvi Can Roqueta de més bones. Actualment, aquells anys, l'any 55, em sembla que hi treballaven a Can Comas 260 o 270 persones. Llavors va venir l'any 55 o 56 que varen fer una reducció de personal ja. Aquell temps ja varen treure 50 persones. 50 persones que ja les varen despedir. O sigui que vàrem quedar 200 persones. Hi havien 221 telers, d'ample i d'estret. Hi havia molts d'amples i molts d'estret, també. I així es vàrem anar tirant, anar fent, hi havia temporades que jo inclús, bueno, ja ens treballàvem, ja ho saps tu, Joan, fins el dissabte, fins a l'última hora, el dissabte a quarts d'onze plegava.
Sí,
I si era Nadal l'endemà o si era la festa major, fins a quarts d'onze no hi havia... No.
Ara que dius això, que treballava el dissabte, la meva senyora, Rosa Maria Jordà, sempre diu que la seva tia era com una encarregada d'una
sí,
secció
sí,
i diu que el director de la fàbrica de Sant Feliu de Granollers, que era el que manava més, el senyor Vilar de Bo, feien inventari el 31 de desembre
sí, sí.
I els caps de secció
sí,
es quedaven, o sigui, que es quedaven i l'1 de gener, o sigui, ho acabaven l'1 de gener, o sigui, un dia que era festa no anaven de rebellón perquè
ja,
no
ja.
Feien. I llavors, com a premi, els convidava a fer a dinar a la fonda.
Sí,
i la meva senyora, que era una nena petita, la tia deia, allà tal hora vine, que hi haurà les postres i alguna cosa et donaran de postres. I llavors li donaven un gelat o una mica de pastís. I
això ho he viscut.
O sigui, digue-ho ara, que el dia del cap d'any
s'ha
de fer inventari.
Jo havia treballat, me'n recordo, d'un pedido que ens van dir que convenia molt, el diumenge de Pasqua fins a les 3 de la tarda. Em sembla que eren 20 treballadors que ens van dir heu de venir fins a que convenia un pedido i ningú hi va posar cap pega. No sé quan ens van andar de més, i ens va tocar.
Com que hi havia torns, que es feien torns, es plegava un quart d'11 del vespre
sí,
aquella setmana.
D'onze,
i l'altra setmana es començava a 3:45 del matí. Però vull dir que no et quedava diumenge.
Ja no et quedava diumenge.
Al revés, sí, perquè es plegava a les 6 de la tarda i tornaves a les 10 del matí. Llavors quedava bé. Però aquesta setmana que plegaves a 1:45 del vespre i tornaves a enganxar el dilluns,
que vosaltres en aquella època el dissabte festa no ho veu lograr mai.
No, jo no ho vaig lograr mai, de veritat. Inclús molts diumenges que vaig treballar, però molts diumenges, tot el dematí fins a les 3 de la tarda havia d'anar a treballar, perquè aquells anys, si us en recordeu, aquells anys que hi havia restricció. Sortia el diari, per exemple, el divendres, la setmana que ve es talla el llum de les 8 del matí fins a les 6 de la tarda.
Es tancava
el llum. Doncs, com que els motors no podien parar, doncs el diumenge anàvem a netejar un cada setmana i havíem d'anar el diumenge a netejar.
Doncs va, Joan, aprofito ara això que dius de restriccions, perquè potser el jovent no ho saben. Nosaltres encara no som de la prehistòria, som d'aquest segle.
No, i tant.
Doncs jo vaig ser, vull que quedi clar, el que vaig fer anar a la fàbrica amb aquell motor de gas pobre, l'únic que queda, vaig ser l'últim, perquè hi havia restriccions, jo ja tota la setmana no ho vaig aconseguir, però 3 dies hi havia restriccions, i es havia de fer anar amb una màquina, una sola màquina, feia anar tota la fàbrica, i era de gas pobre.
O sigui, el gasogen que deia.
O gasogen. Era com una olla a pressió.
Ja.
Es havia d'escalfar aigua calenta, aigua, aquell vapor que feia l'aigua, emmagatzemar amb una olla grossa, i l'empenta que feia aquell gas feia anar un volant, i aquell volant feia anar tota la fàbrica. Amb un eix, doncs, cada taler tenia un embarrat, una corretxa.
L'embarrat que feia la reducció, perquè...
Jo vaig ser l'últim que he fet anar aquesta fàbrica.
Però amb què s'escalfava aquesta aigua? Amb què l'escalfava l'aigua aquesta?
Primer, amb carbó. Amb carbó. Que hi havia una nau de carbó, carbó. Aquest carbó escalfava un gran dipòsit d'aigua i feia vapor que s'emmagatzemava en una olla. Llavors, jo ja... El carbó no ho vaig fer servir gaire. Després ja hi va venir el modernisme i era fuel. Portaven uns bidons de fuel que era com quitrà. Havia d'anar calent perquè fos líquid. Com el quitrà, que l'escalfa per tirar a la carretera, doncs allò també havia de ser ben calent i calent també passava com ara les calefaccions, amb un cremador. I calent. Que a raó d'això, a Sant Feliu, es va fundar la guarderia, la primera guarderia que hi ha hagut, que encara hi és ara.
Sí.
Doncs jo hi he hagut d'anar molts anys, perquè els primers anys feien també fuel. Perquè com que va ser amb terrenos de la parròquia, el senyor rector també a la parròquia i a la guarderia
va posar
fuel perquè era el més barat.
Molt més barat.
Si el gasoil anava 20 pessetes després, el fuel anava a 4 o 5 pessetes.
Ja.
Doncs van posar fuel. Però esclar, qui ho feia córrer, això? L'únic que vaig poder fer-ho córrer...
En Joan Ratella.
Jo, i també venia el Lluís Vallcorba, que també a Can Segarra també córrer, i també va ajudar molt, però jo hi vaig anar
molt bé
molts anys perquè hi havia això.
Fer servir aquesta nova tecnologia que era aquella.
Quan vaig plegar jo de la guarderia, es va haver de canviar tot el sistema de calefacció amb gasoil, perquè ja no hi havia ningú més capaç de fer-ho anar d'aquesta manera.
Perfecte.
Thank you.
Bueno, això, Joan, dels motors d'aquest de gas pobre, molt bé, em sembla molt bé, que la llàstima és que no s'hagi pogut conservar, això. Això ha sigut una perdida de pena. Sí, sí. Però, bueno, deixant això, com que ja no hi ha res a fer, a Can Comas, doncs, teníem els motors més moderns. Teníem motors no que anaven amb vapor, sinó que anaven amb fuel, això que deies, i amb, podien anar amb fuel i amb gasoil. Eren motors Junkers, alemans, ben fets, eh? Eren uns motors, però ben fets. Eren, els van treure de barcos, eren barcos, eren motors marins.
Bé.
Junkers. Que tenien una força, eren dièsel pur, eh? Van venir d'Alemanya, però ben fets. I amb això, ja, com igual, llavors posava la força que anava transmetent pels embarrats i en fi, sobre això.
I, quan, escolta, això dels telers, aviam, jo la meva mare que havia treballat a Can Comas, a vegades sempre deia que Can Comas tenia els telers molt més moderns i automàtics que no pas a Can Roqueta. Això que Can Roqueta tenen més bona qualitat i Can Comas menys. Ja com se llegeix això?
Sí, no, bueno, els telers eren més o menys com, no sé quins telers teniu, Trullars, devia ser, els telers?
Sí, Trullars.
Trullars, eren igual, els telers. Però passa que els de Can Comas hi varen fer-hi, hi varen venir una casa italiana a muntar automàtics. O sigui, què representa això per un teler? Representa que un teler normal, la teixidora, doncs havia de canviar, sabeu que hi ha la trama i l'ordit, que es van entrecreuant i es conforma el teixit. Doncs la llançadora va passant, crec, d'un cantó a l'altre, i allò hi havia un moment que el fil d'allà s'acabava. Llavors havia de parar el teler, hi parava el teler, i posava una altra llançadora, que tenia allà ja a punt. Ja de punt. Doncs l'automàtic no. L'automàtic ja no havia de parar mai el teler. Quan la bitlla, diguéssim, s'acabava, que hi havia pocs centímetres de fil, ja hi havia un pulsador que tocava allà i et feia baixar un martell, crec, en un lloc que hi havia les bitlles, ja te la feia entrar a dintre, i això t'estalviava molt, perquè no es havia de parar gens el teler. Ja, automàticament, quan s'acabava, ja senties, crec, un cop sec, i això van venir a posar una companyia italiana, i va durar molts anys així. Però llavors a Can Comas varen ampliar, varen posar més telers, potser una cinquantena o 60 o 70 telers més, i aquests eren telers normals sense automatitzar. I el que es va fer amb aquests telers va ser automatitzar-los, però fet de la fàbrica de mateix, de Can Comas.
Sí, sí.
O sigui, que vàrem copiar, que legalment poder no es podia fer.
Bueno, doncs, el Muñoz ho podia fer tot.
Exacte. Era els, que va, els originals eren d'una casa, encara me'n recordo, en Sàtera, italiana. I els manyans de Can Comas, jo llavors era aprenent de manyar, doncs vàrem fer, el vàrem copiar, peça per peça, la vam copiar, inclús vàrem fer motllos, el Calçada va fer motllos de fusta per portar la fundició i els vàrem automatitzar tots i vàrem anar perfectes igual com els altres. I aquests telers feien, de veritat, molta producció. Entre això, els de Can Roqueta també teníeu part ordits, oi?
Sí.
Això sí, part ordits
també. Això es va anar millorant i bé, home, ja es va actualitzar tot.
Perquè llavors a Can Comas també varen posar, que a Can Roqueta em sembla que no en vareu tenir, una màquina de nuar, a màquina, no, saps que les peces havien de nuar, cada un havia de fer un nus manualment, i en canvi amb aquella màquina la posaven allà, valia una preparació, era una màquina molt ben feta, em sembla que era suïssa. Sí, suïssa. Sí, doncs,
una màquina... No
me'n recordo,
sí,
no me'n recordo, potser sí. Doncs allò ja et feia el nus, la màquina et feia el nus, eh? Sí. T'agafava els dos fils, el que venia així, i ella mateixa, hi havia com un allò, te'ls agafava, sí. I crec, un nus, i crec, crec, i passava una via, allò s'estalviava molt, també. I llavors
vàrem... Escolta, Pere, posa aquest tall, una cosa, aviam, sembla, jo crec que no hi entenc gaire amb això de les fàbriques, però sembla ser que has explicat que a Can Roqueta estava molt ben gestionada i a Can Comas no, però jo crec que quan l'època que hi va haver-hi el Font, el Quimet Font, sobretot, des de Granollers, ho gestionava des de Granollers a la de Sant Feliu, o no ho gestionava, o no ho gestionava bé, o la gestionava bé, aviam.
No.
Qui és el que portava malament?
No, quan abans d'haver-hi el Quimet hi havia el seu pare.
I ho portava bé, no?
Sí. Ell, com a textil, el Font, no n'era... Per les peces d'un teler no te les hagués sabut dir, aquesta és una... No, era més la part tècnica, la part de despatx, la part de sous,
sí, la gestió,
part d'allò, ho gestionava ell. però ja el seu fill, el Quimet, ja es va anar fent gran, ja el va posar en el despatx. El Quimet, jo, llavors, que em va venir, me'n recordo que jo ja pensava, el Quimet, per això és malagunyat que sigui aquí Sant Feliu. I entre mi coses que jo no havia dit mai a ningú, perquè ja el veia
que
i ell portava moltes coses d'ell. La part, diguéssim, de tots els contes i tècnica, inclús perquè en sabia molt, eh? Tenia la carrera també de teòrica, molt en sabia. Doncs va arribar un moment que allò que jo pensava es va produir. Van venir els de Granollers i el varen a buscar a la fàbrica.
O sigui que...
Un cop era Granollers, ja tenia feina allà. Llavors ja van fer venir a la casa un director nou.
Que aquí vam, aquí vam començar a anar malament, no?
Sí.
O no tan bé?
No tan bé, potser no tan bé. Va venir el primer director que hi va haver, després del Quimet, ahir del Font, va ser el Pericàs. El Pericàs, que es va fer molt, molt popular de Sant Feliu. Vosaltres ja ho sabeu, tu, Lluís, més o menys, també ja ho saps com va anar la cosa.
Home, bueno, sí, era com un gallito, no?
Sí, llamava les noies i, bueno, i es va enamorar d'una noia que feia de bon enamorar.
Sí.
Una noia, doncs, que no, ja ho saps tu, Lluís, que era guapa.
Ja. Ara entrem amb el glamour. Ja, bé,
ja, exacte. Ja entrem amb el glamour, que es deia Rosa Maria Poder.
Exacte, es deia Rosa Maria, tots sabem qui era. Oi?
Sí. I tenia una farmàcia.
Home, Joan, no sé, carai.
Era molt guapa i anava...
Oi que es feia enamorar, la Maria, la Rosa Maria?
Va tenir gust,
sí. I anava al darrere. Jo vaig ser perquè Rosa Maria venia a vegades amb la nostra colla, anàvem d'excursió i de tot, i el Pericàs, doncs, esclar, venia la Maria Rosa, també venia amb nosaltres, oi? I em deia, Pere, ves que aneu d'excursió, jo també vindré, eh? Ves que amb la Maria Rosa, que em deixeu estar de costat una estona, bueno, en fi, oi? D'aquelles coses. Però a la Maria Rosa li faltava...
Bueno, no,
aquella empenta, aquella cosa.
La xispa de l'amor no va funcionar.
Jo el Pericàs, no és per dir-ho, però em tenia confiança, això que llavors... Hi havia diferència amb un director, amb un simple treballador. Hi havia un salt gros, doncs... A mi, a vegades, allà als telers em venia a parlar... Que allí, que et sembla,
sí, ara...
que la Maria Rosa, que et sembla que allí, oi que vam enraonar una estona i m'explicava, sí, que em va dir això, que
aviam
em va dir allò...
I
esclar, els companys deia, oi, aquest rai té influència amb el director, que ja el faran pugui. No, quan estàvem d'allò, vull dir que res.
La cosa es va anar...
Exacte,
es
va anar esveint sense d'allò...
Si fins ara hem parlat del glamour de Can Comas, hem de creure que també a Can Roqueta tenien el seu glamour. Possiblement d'alguna altra manera, però en Joan estava allà. I en Joan de primera mà ens explicarà, perquè sembla ser que també el van traslladar i també va patir una miqueta tot el que era l'evolució amb el temps de tot aquest tema. Segueix, Joan.
Bueno, mira, jo fins ara hem explicat de les fàbriques de Sant Feliu, que eren dues fàbriques grandioses. Però a mi em van traslladar a Granollers, que encara eren molt més grans. I aquí hi havia 300 persones, a Granollers n'hi havia més de 1.000. Jo, com que era manyago, mecànic, i era bo, anava tot arreu. Anava a la filatura, als aprestos, als telers, que allà hi havia telers de tota classe. Molt bé. Es veu que jo vaig fer un manetes, amb aquest assumpte,
sí.
I ho fotia molt rebé, amb el treball. Doncs el Roc Humbert, Josep Maria Roc Humbert, tenia un barco.
L'amo
de Can Roquet. Tenia un barco. I vaig treballar molt per aquest barco jo, perquè era un iate que era tipus antic i sempre s'havien de fer punyetetes de coses noves i renovar coses. Doncs jo hi vaig treballar molt. I aquest barco també tenia un capità de barco, que anava amb una americana d'aquelles amb uns botons daurats, que sempre li deia, el dia que et jubilis, me la dons, que voltaré per Sant Feliu, que em saludaran, anar a la Guàrdia Civil s'enquadrarà. I bueno, vaig passar moltes hores jo a la fàbrica, però treballant per aquest barco.
I
he viscut bastant...
Que anava molt aquest barco, que anava molt lluny.
Nosaltres amb aquest capità sempre ens n'enfotíem, perquè jo havia anat a reparar a Sant Feliu de Guíxols i aquí al Moll de Barcelona. I li dèiem
que tantes hores arreglant-ho i tot, tot plegat per anar de Sant Feliu de Guíxols a Barcelona, aquí podia anar amb una barqueta remant.
Quasi bé.
No sé si havien anat més lluny, eh? No, no ho sé, jo...
Aquella època es donaven aquestes coses així una mica.
Sí, feien vols, però no sé si anaven gaire lluny.
I en aquest barco el senyor Recombert, suposo, i vas veure algun dia alguna mica així de...
No.
Només recordo... Gent important, avui.
Sí, parlant, que llavors també hi vam voler jugar nosaltres, només parlaven ja de fer pisos i d'accions amb d'altres persones.
Això era el glamour del capità.
Prenien un refresc allà a la coberta mentre nosaltres anàvem reparant. I a darrere de les accions, que jo ho explicava també allà, doncs vam comprar accions de Telefònica, diversos, d'allà a Can del Convert.
Per què sentíeu?
Perquè sentíem d'això que guanyaven tant i encara jo en parlo...
Que eren les famoses Matildes, eren les Matildes.
Sí. Aquell temps els petits ahorros els vam invertir en Telefònica.
Telefònica perquè tothom en comprava.
De que sentíem a parlar de guanys...
Estem parlant del glamour del capital. Pere, va, què tens que dir sobre... Vas participar?
No, jo voldria aclarir que al començament he dit que hi havia molts infidelitats, totes aquestes coses, hi havia hagut violència també. No us penseu que hi havia molta violència, eh? Les persones d'allà ens portaven molt bé, érem tots companys, bons companys, ens tractaven molt bé, però passa que sempre hi ha alguna excepció, i que jo vaig viure de primera persona, de dues, no diré els noms, perquè...
No val la pena.
Era la sala de motors, aquests motors Junkers allà al mig, es van començar a discutir dos operaris, que un havia fet una cosa, l'altre una altra, bueno, en fi, però es van agafar, però no us ho penseu fort. Primer de paraules.
Pujades de tot.
I després, doncs, es van començar a agafar a cop de punys i per allà a terra, i es va donar la casualitat que allà hi havia un pot d'aquests d'olives, perquè era ple de gasoil que fèiem servir, doncs va anar pot a terra, ells per sobre, bueno, va ser una cosa d'això...
Més espectacular. Escolta, Lluís, deixant de part tot el que hi havia a Can Roquet i a Can Comas, que és molt interessant i segur que ho seguirem en propers programes, jo a mi m'ha arribat que en un escrit que tu has fet recentment a la Vinya estàs parlant de la calçada romana, si passava per Sant Feliu o no passava per Sant Feliu, d'un salaixal o alguna cosa així. Lluís, tu que estàs més imposat sobre el tema, i em penso que també l'exaclat també hi ha parlat d'algun tema d'aquest.
Sí, bueno, això és arrel de puntualitzar la història, perquè tot això, aquest tripijoc que hi ha hagut, és la culpa, si és que hi ha hagut cap culpa, jo no hi ha ningú que tingui culpa, és d'un salesià de Caldes, que va escriure fa molt temps, que per Sant Feliu hi passava la Via Romana, i passava, però era el Congost de Codines. Clar, és que Sant Feliu de Codines, dius, hi ha un Congost, el Congost de Codines, però no era aquest l'assumpte. El Congost de Codines realment passava per un Congost, perquè a Sant Feliu no hi ha cap de Congost, a dalt, som a dalt de tot. Passava per l'Aigua Freda, on passava la Nacional 152. I ara, fa uns quants anys darrere, que la van fer, que era una carretera normal, i la van fer autovia, hi havia una capella, que la van veure tota la que estava anant amunt a mà dreta, ara està anant amunt a mà esquerra. I aquesta capella es deia Sant Antoni de Codines. I això també hi havia, que llavors al fer l'autovia el van tirar a terra, hi havia un hospital que era l'hospital de Sant Antoni de Codines. I clar, llavors aquí hi ha hagut aquesta confusió de que sí, el Congost de Codines passava per Sant Feliu. Però clar, el camí real del Jaume I sí que hi era, i jo ho explico molt bé, crec que ho explico molt bé en el meu proper llibre, amb moltes fotografies i molt ben explicat. El de la pinya és mica forrossós, forregut, però esclar, la història s'ha d'explicar bé i amb dades, i jo el que no ho acabi d'entendre, que compri llibre o que llegeixi llibre.
Escolta, només una cosa al final. Existeix encara alguns trams d'aquest vial que havien fet el Romà?
Sí, per aquí a la zona industrial hi ha un carrer, i al carrer de Vic hi ha un tros que em sembla que l'han tapat no fa gaire temps, però jo tinc fotografies, que l'han tapat bé, però hi ha fotografies.
El carrer de Sant Quirze, em sembla que
és. De Sant Quirze, sí.
Està tapat, sí. Ara més amunt hi ha un tros.
El carrer de Sant Quirze. I llavors continua, enllaça amb la... Allà a la zona industrial encara hi ha algun tros que està... Però clar, això sí que hi ha sigut el camí real, els romans, i llavors el camí de Jaume I, però clar, no té res a veure amb el congost de Codines.
Doncs, amics, amigues, no sé si ha sigut interessant el programa avui, segur que sí, perquè som vivències al nostre poble. Gràcies per l'atenció prestada i, com sempre, gràcies per haver-nos escoltat.